l'Infovespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. La presidenta de la subcomissió de drets humans a l'Eurocambra, Elena Valenciano, ha parlat avui per ràdio Calella coincidint amb el Dia Mundial del Refugiat. Ha assegurat que iniciatives polítiques com la moció aprovada al ple de Calella en suport als refugiats i també les campanyes i manifestacions ciutadanes com les que impulsa l'Assemblea Calella per Refugiats han de servir tard o d'hora per fer reaccionar els governs dels estats membres de la Unió Europea. Escoltem-la en l'entrevista que li ha concedit al nostre company Oriol Leo.
Avui és el Dia Mundial del Refugiat i a l'Infovespre parlem amb Elena Valenciano, diputada al Parlament Europeu pel grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Subcomissió de Drets Humans. Elena Valenciano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos esta tarde. Sabemos de su apretada agenda y por eso...
Ah, es un placer.
Justamente hoy, Elena, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado y usted ha publicado un artículo en el Huffington Post llamado Refugiados, una infancia alimentada con el miedo, donde habla sobre todo de la situación de niños y niñas refugiados y utiliza frases como los niños que hoy abandonamos a su suerte serán protagonistas de conflictos de mañana y no estamos haciendo casi nada para evitarlo. ¿Por qué este casi nada? ¿Por qué no se está haciendo casi nada, Elena?
No se está haciendo casi nada porque los gobiernos europeos han tenido miedo, han reaccionado tarde, han reaccionado mal a lo que todos sabíamos que sucedería, que es un éxodo enorme de personas que huyen de los conflictos armados que tenemos más cerca, de la guerra, de la persecución, de la muerte, y entre esas personas que huyen hay muchísimos niños y niñas. En la medida en que no estamos atendiendo debidamente esa situación, ni desde el punto de vista humanitario, y desde el punto de vista político, ni diría yo desde el punto de vista moral, pues las víctimas más graves son los niños y las niñas, porque hay niños y niñas que llevan ya 5 o 6 años sin ir a la escuela, por ejemplo. Eso además del frío, el hambre y el miedo que pasan.
Aquí en Radio Calella estamos especialmente sensibilizados con el tema de los refugiados, con esta crisis que está tan de actualidad últimamente con los refugiados sirianos de Siria. Pero dice usted en su artículo que no existe una crisis europea de los refugiados, que la crisis de serlo sería global. ¿Por qué estas palabras?
Sí, porque nosotros estamos muy sensibilizados con los refugiados que tenemos más cerca, ¿no? De hecho, nos hemos hecho muy sensibles a medida que se iban ahogando en nuestras costas, ¿no? Pero existen 65 millones de personas en el mundo desplazadas de manera forzosa. Es decir, que la magnitud es muy superior, ¿no? Y hay muchísimos países pobres, muy pobres, que son los que soportan el peso mayor de estos desplazamientos, ¿no? Así que la crisis es mundial, de ser una crisis. Yo no lo llamo crisis del todo porque esto es un fenómeno que no ha venido y se pasará rápido, ¿no? Las crisis tienen como característica que, bueno, que se pasan en unos años. Yo creo que esta es una realidad con la que vamos a tener que vivir durante varias generaciones y desde luego es una realidad que afecta al mundo entero, sobre todo a aquellos países que más dificultades tienen para seguir soportando la presión de las personas desplazadas que llegan a sus fronteras.
Que no es una realidad incluso tampoco nueva, porque de refugiados que huyen de su país a causa de conflictos armados, conflictos bélicos, hay muchos y ha habido también ya muchos en el mundo.
Sí, desde luego, es un acontecimiento frecuente y conocido a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros mismos, europeos, hemos sido refugiados, ¿no? Así que es bastante doloroso, ¿no?, ver cómo países que han sido a su vez víctimas de conflictos y que han producido movimientos de desplazados, hoy cierren sus fronteras a los nuevos desplazados.
Elena Valenciano, en este texto que ha publicado hoy, utiliza palabras, a mi entender, duras, dirigidas a Europa, de quien dice que ha actuado con ignorancia ante el desastre anunciado, mala gestión, descoordinación, falta de liderazgo, todo ello agravado por una vergonzosa falta de solidaridad de la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros. Me permite decirle, señora Valenciano, que estas palabras parecen ser más dichas por alguna activista social y no por una diputada del Parlamento Parlamento Europeo, que poco o mucho alguna responsabilidad, algún poder podría tener, ¿no?
No, es que no es incompatible ser diputada en el Parlamento Europeo y ser activista por los derechos humanos. Para mí es una realidad cotidiana, ¿no? No, somos muchos los que en el Parlamento Europeo hemos discrepado de cómo los gobiernos de la Unión Europea han gestionado esta crisis, por llamarla de alguna manera. El Parlamento Europeo de momento no ha sido consultado, por ejemplo, sobre el acuerdo con Turquía, que es un acuerdo que se ha firmado entre gobiernos, y así como la Comisión Europea y el propio Parlamento llevan ya más de 2 años pronunciándose y advirtiendo de que estos horrores que estamos viendo podían suceder, pues nadie nos escuchó. Yo pongo toda la carga de la responsabilidad en los gobiernos de la Unión Europea, en cada uno de los gobiernos de la Unión Europea, que son los que han estado frenando las decisiones que la Comisión Europea y el Parlamento lleva proponiendo desde hace ya mucho tiempo.
Y para los ciudadanos de a pie, que vemos esta situación un poco desde la distancia, obviamente, porque no estamos en el Parlamento Europeo, la sensación que nos puede quedar es, si ustedes no pueden hacer mucha cosa desde el Parlamento Europeo para movilizar a los estados, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, no?
Bueno, nosotros podemos hacer bastante, y de hecho, cuando se tengan que adoptar las decisiones que, por ejemplo, sellan el acuerdo con Turquía, seguramente el Parlamento Europeo no se comportará como se han comportado los gobiernos, ¿no? Pero yo apelo mucho a la movilización en los países, en los Estados miembros. Es decir, es a los gobiernos, al de Rajoy, al de Hollande, al gobierno alemán, al gobierno sueco, al gobierno griego, al gobierno holandés, a los que tenemos que presionar, porque desgraciadamente en la Unión Europea las decisiones desde hace tiempo son decisiones que se toman fundamentalmente en el Consejo, es decir, por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El Parlamento, por supuesto, que puede presionar, por supuesto que lo hacemos. De hecho, el acuerdo con Turquía fue claramente mejorado tras un pronunciamiento durísimo de la Eurocámara, pero la verdad es que quienes firman los acuerdos son los gobiernos. Así que movilización del Parlamento Europeo, sí. Yo trato de hacer todo lo que puedo con muchos de mis compañeros, pero también presión ante los gobiernos de cada uno de los países. Y ahora que estamos en campaña en España, pues debería ser uno de los temas que exigiéramos, ¿no?, a los candidatos. Un comportamiento legal, un comportamiento político adecuado a la democracia avanzada que somos y un comportamiento solidario, que es lo que los ciudadanos exigen.
Justamente ayer hubo manifestaciones en diversas ciudades, también en Barcelona, donde gente de Calella participó en esta manifestación para pedir que se abrieran fronteras, que queremos acoger, que vengan aquí los refugiados, para que el gobierno acepte la entrada de refugiados. ¿Qué poder le ve a esta manifestación? ¿Qué alcance puede llegar a tener de momento?
Bueno, yo creo que cada manifestación, cada artículo, cada foto que nos envían muchas personas que están en las fronteras, el trabajo magnífico que están haciendo los medios de comunicación, la radio y ustedes, muy en particular, todo eso tiene que producir un cambio en la actitud de los gobiernos en general y del gobierno que salga de estas urnas en particular, ¿no? Yo creo que la presión ciudadana es clave, absolutamente clave. Llevará su tiempo, pero acabaremos modificando la perspectiva que en este momento tenemos hacia los refugiados, que es una perspectiva de mantenerlos lo más lejos posible, donde no los veamos. Eso habrá que modificarlo, porque no se le pueden poner puertas al campo ni tampoco se puede detener a las personas que buscan sobrevivir o que buscan una vida más digna. Siempre serán más y, por lo tanto, acabaremos modificando nuestra relación con el fenómeno de la emigración y con el fenómeno del refugio.
Ahora que estábamos hablando de iniciativas políticas también en la ciudad de Calella, tenemos constancia que han llegado al Parlamento Europeo. Se aprobó una moción aquí en el pleno del Ayuntamiento y hace unos días la alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, leyó en el pleno municipal una carta firmada por usted, señora Valenciano, dirigida a todos los ediles que votaron a favor de esta moción de ayuda a los refugiados. ¿Tiene conocimiento, Elena, de estas iniciativas políticas que contempla ya el Ayuntamiento de Calella?
Sí, sabemos, bueno, el Ayuntamiento de Calella desde luego, pero no solo, ¿no? La verdad es que hay una red de ayuntamientos solidarios, digamos, moviéndose en España. Ha habido pronunciamiento de muchísimos plenos en favor de una política de brazos abiertos, digamos, hacia los refugiados, también muchas comunidades autónomas, gobiernos autonómicos que también lo han pedido y exigido, el gobierno de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el gobierno de Asturias, el gobierno de Cantabria, que incluso tiene un plan integral para la acogida de los refugiados. Es decir, este país está preparado, sus instituciones son sensibles a ello y simplemente tenemos que desbloquear la acción gubernamental que está siendo lamentable.
Recibimos pues respuesta a esta moción, una respuesta firmada por usted, una carta que se leyó en el pleno, que la entendemos como una respuesta no automática, ¿no? Es decir, sentida y consciente de que se estaba transmitiendo al pleno de Calella.
Sin duda, nosotros tenemos una relación, hombre, es verdad que yo con Cataluña he tenido menos relación, porque tenemos un grandísimo diputado en el grupo que trabaja conmigo, que es del PSC y que ha trabajado también mucho en esta crisis de refugiados, ¿no? Incluso desplazándose a los campos de refugiados. Somos muchos diputados, también hay diputados de otros países, ¿no? Hay una red muy amplia de diputados atentos no solamente a lo que las instituciones de cada uno de los Estados miembros está diciendo, sino también a la realidad que viven los refugiados en los distintos países en los que están siendo acogidos. Es decir, somos una fuerza, yo creo que pujante entre unos y otros para tratar de modificar el rumbo que la Unión Europea hasta el momento está adoptando.
Y para modificar el rumbo de la Unión Europea también hay iniciativas ciudadanas, señora Valenciano, que le quería comentar, iniciativas ciudadanas de la misma ciudad de Calella que pretenden ser globales, que pretenden ser virales, una asamblea ciudadana que se llama Calella pels refugiats, Calella por los refugiados, ha iniciado una campaña para intentar desbloquear la situación, movilizar gente, movilizar representantes políticos, una iniciativa que se llama Atemos UE, Atemos la Unión Europea. Consiste en colgar fotos en internet, en las redes sociales, con las manos atadas con
Twitter.
¿Lo conoce, señora Valenciano?
He visto en Twitter, me parece, esa imagen que usted me dice de las manos cogidas, me parece que lo he visto en la red.
¿Sí? Pues esto ha nacido aquí, en la ciudad de Calella.
Así que son ustedes de las ciudades realmente comprometidas, tanto a nivel institucional como ciudadano.
Eso es, ha nacido aquí esta iniciativa.
Hay ejemplos increíbles, mire, hay una organización que también surge en Cataluña, ¿no? De que se dedican al salvamento marítimo, ¿no?
Sí.
Open Arms, ¿no? Que han montado una asociación voluntaria y han ido a salvar gente al mar, ¿no? Yo los he traído un par de veces también al Parlamento Europeo. Yo creo que el hecho mediterráneo, ¿no?, de Cataluña hace más sensible a la gente a este fenómeno, ¿no? Porque es el mismo mar. En el que nosotros nos bañamos y disfrutamos, es el mismo mar en el que ellos se ahogan.
Y quizá también la historia reciente de Cataluña, el pasado también gente refugiada que ha tenido que
Exacto.
tuvo que marchar de Cataluña, que no están tan lejos en el tiempo como estamos ahora
eso
nosotros.
Eso es. Sí, yo creo que esa pedagogía es muy importante hacerla, ¿no? Recuerdo una persona muy mayor, que en una de las charlas que yo daba sobre refugiados me decía, yo todavía me acuerdo, tenía 5 años, yo todavía me acuerdo cruzar los Pirineos y ese frío y ese silencio, porque estábamos todos en silencio, porque claro, tenían miedo. Eso es lo que yo estoy viendo en las caras de los niños sirios en este momento, ¿no? Entonces, esa pedagogía, ¿no?, la ponerse en el lugar del otro, esto es lo que tenemos que hacer.
Señora Elena Valenciano, diputada al Parlamento Europeo por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y presidenta también de la Subcomisión de Derechos Humanos. La verdad es que podríamos estar, creo que horas, hablando sobre esta situación.
Sin duda. Pues yo estoy a su disposición para cuando quieran volver a charlar.
Perfecto.
Un placer, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Radio Calella. Muchas gracias.
Gracias y enhorabuena. Hasta luego.
Serveis informatius de Radio Calella.
L'alcaldessa de Calella ha convocat una doble sessió extraordinària del ple municipal per demà dimarts. Se celebrarà el monogràfic sobre les guinguetes i els serveis de platja actuals i futurs que han forçat conjuntament tots els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, tant Esquerra Republicana com la CUP, el Partit Popular i també Iniciativa. Tot seguit s'obrirà el debat en relació a les propostes que presenta el govern municipal que tenen a veure amb la retirada de símbols franquistes. L'executiu de Montserrat Candini proposa deixar sense efecte La concessió de la medalla d'or de la ciutat a Antonio de Correa i Beglisson va ser la primera distinció d'aquest rang que ha atorgat històricament l'Ajuntament de Calella. Era l'any 1944, quan de Correa i Beglisson era governador civil de Barcelona nomenat pel règim franquista.
Arran de diferents informacions que va aparèixer sobre que Franco havia acabat sent alcalde, diguem, honorífic de moltes ciutats del conjunt del nostre país, vaig fer investigar exactament, no és això, però ens vàrem trobar que al cap, al cinquè any de l'Alzamiento Nacional, se li havia donat la medalla d'or per acord de ple al governador civil com a mostra, diguem, de suport a l'Alzamiento Nacional. Jo crec que doncs també és el moment de treure-li aquesta medalla, tan senzill com això.
La figura dels governadors civils és un dels símbols més clars del franquisme, eren els representants del ministre de la Governació a la província amb amplíssims poders i camp de maniobra. S'encarregaven de fer aplicar totes les disposicions governamentals, controlaven directament els ajuntaments i eren els principals responsables de l'ordre públic. A banda de proposar la retirada de la medalla d'or de la ciutat, aquest destacat militar franquista, el govern municipal té la intenció que el plenari doni llum verd a la creació d'una comissió d'estudi per localitzar iconografia i simbologia franquista a la ciutat. Així mateix es donarà compte de la retirada de plaques d'habitatges que ja s'ha dut a terme. Les sessions extraordinàries del ple de l'Ajuntament de Calella començaran a les 6 de la tarda, que és quan s'ha convocat el monogràfic sobre les guinguetes, el segon previst per a 7:45 del vespre. Doncs a tot això, Iniciativa per Catalunya Verds assegura que el govern municipal ha convocat de forma intencionada el ple extraordinari per proposar la retirada de símbols franquistes. Sebastián Tejada admet que el moviment de l'executiu de Montserrat Candini no li ha agradat, però que hi respondran amb professionalitat.
És evident que la intencionalitat de convocar un ple extraordinari per un tema que es podia haver ventilat fa molt temps o que es pot ventilar com una moció o com un punt més d'un ordre del dia, de l'ordre del dia d'un ple convencional, doncs està posat aquí just del ple que demana l'oposició per alguna motivació. No vull donar-li més importància que la que té, és un altre ple, i nosaltres ho afrontarem com qualsevol altre ple, valorarem les propostes amb la mateixa intenció de sempre, de fer les coses bé.
Amb tot, des d'Iniciativa s'agraeix la celeritat amb què l'alcaldessa Candini ha convocat el ple requerit pel conjunt de partits de l'oposició. Creu Tejada que la proposta de creació d'una comissió d'estudi sobre els serveis actuals i de futur de les platges tirarà endavant, la qual cosa implicaria que li doni suport almenys un dels grups del govern municipal. Això, diu Tejada, podria marcar un punt d'inflexió en les dinàmiques polítiques de participació i col·laboració entre grups.
Que sigui una oportunitat per redreçar les formes de treballar dels grups municipals, de trobar noves formes de col·laboració, d'experimentar treballar d'una manera oberta, col·laborativa i deixar d'una banda les formes més o menys rígides per ser generosos en l'expressió que es fan servir fins a aquest moment. La veritat és que els grups de l'oposició tenen ganes de que això passi, tenim 3 anys per davant i creiem que és un bon moment.
El regidor portaveu d'Iniciativa no trobaria lògic que el govern municipal bloquegés una proposta que busca, diu, millorar un servei que neix coix i dona poc potencial a la platja.
Les eleccions generals del 26 de juny a Ràdio Calella Televisió.
En Comú Podem ha fet aquest diumenge un acte públic al Passeig Manuel Puigverd per donar a conèixer algunes de les seves propostes electorals. El diputat al Parlament d'En Comú Podem, Joan Giner, ha parlat del pla d'infraestructures que proposen i que inclou el corredor del Mediterrani, un pla d'inversions per Rodalies i la transferència dels ports i aeroports a les comunitats. Segons Giner, fins ara les polítiques d'estat en matèria d'inversions han estat basades en el centralisme i això ha impedit que les perifèries poguessin avançar econòmicament d'una manera satisfactòria.
El centralisme de l'Estat s'ha equivocat a l'hora de fer polítiques perquè l'economia de la perifèria de l'Estat pogués tirar endavant. I Catalunya és un exemple i Maresme és un dels millors exemples d'això. És a dir, amb un corredor mediterrani i amb un sistema de ferroviari més avançat, podríem fer que Catalunya esdevingués una de les forces motores econòmiques d'Europa per la posició geogràfica, per la capacitat del seu poble. És quelcom, és una assignatura que tenim pendent i és una cosa que en els pròxims 4 o 8 anys hauria d'estar solucionat.
Giné ha dit dit des de Calella que el projecte d'En Comú Podem és sobirà català, ja que compta amb diferents actors com Podem, Barcelona en Comú, Iniciativa o Equo. Segons ell, la seva formació és hereva del catalanisme popular, del catalanisme de les majories. Lluiten, subratlla Giner, per la sobirania des de molts punts de vista, com ara l'alimentària o la del propi cos. En l'acte celebrat diumenge, també va ser present el regidor d'Iniciativa Calella, Sebastián Tejada, ha explicat que després del 26 de juny hi haurà una etapa en què s'haurà de fer pedagogia per tornar a pactar, per governar. Segons Tejada, no es podrà imposar res, però si es mira en perspectiva, el nombre de diputats que apostin pel dret a decidir serà més d'un centenar. Davant d'això, el PSOE es veurà obligat, creu Tejada, a evolucionar en aquest sentit. A tot això, diu que té clar a qui mai donarà suport en Comú Podem, el Partit Popular. Continuen, per tant, apostant per arribar a un pacte amb el PSOE.
Nosaltres ho hem dit molt clarament. Nosaltres no, només pactarem amb el Partit Socialista, que per força ho ha de fer una clara evolució per facilitar el pacte. No veiem cap altra opció que permeti un canvi real, un canvi d'esquerres, un canvi en el sentit que demana, jo crec que a crits, la població. El PSOE s'ha de clarificar, però nosaltres ho tenim molt, molt, molt clar. No contemplen altra opció.
Sebastián Tejada diu que el rival d'En Comú Podem és el Partit Popular i les seves polítiques neoliberals. En canvi, Esquerra, diu Tejada, podria ser un aliat d'En Comú Podem en el futur.
Les eleccions generals del 26 de juny a Ràdio Calella Televisió.
Calella entra en el circuit català de vòlei platja acollint aquest cap de setmana la quarta prova del Vichy Catalan Volley Tour, campionat de Catalunya 2016. Consta d'un total de 9 proves amb la final a Mataró a principis de setembre. La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol ha destacat l'alt nivell esportiu del circuit, on s'hi donen cita els millors jugadors del territori nacional i internacional. L'escoltem Maribel Zamora.
Hi han 24 parelles que formen la fase prèvia i després una fase final diumenge amb 8 parelles per gènere. I és un circuit que en l'envergadura del circuit doncs, hi ha 10.000 euros en premis, també, cosa que també fa bastant atractiu que vinguin els millors jugadors i jugadores a participar d'aquest circuit.
A la fase final de diumenge hi accediran 4 parelles de la prèvia que s'haurà disputat dissabte, altres 4 que ho faran de manera directa per rànquing. En l'acte de signatura del conveni amb l'Ajuntament de Calella, la presidenta de la Federació Catalana s'ha referit també al retorn a les pistes del calellenc Sergi Ten.
La prova d'ahir de Vilanova i la Geltrú, la prova masculina la van guanyar el Gerard Aguilar i el Sergi Ten. En Sergi Ten és un jugador històric del voli platja de Calella, és d'aquí, de la ciutat de Calella, i la veritat és que la seva tornada a la competició doncs és un històric nostre i per tant crec que és una molt bona notícia que tinguem aquest volum de jugadors. No?
A banda de la prova del circuit del Campionat de Catalunya, durant el cap de setmana es disputarà un torneig de categoria Open que s'obre la participació de jugadors amateurs i on podran seguir en competició els equips que no superin la fase prèvia. El diumenge, a més, s'organitza un Open mixta 2x2. Les inscripcions estan obertes fins dijous, però l'organització calcula la participació d'un centenar d'equips. Amb aquestes 3 competicions, la Federació Catalana de Voleibol es proposa donar un impuls decisiu a la pràctica de l'esport, lligant-ho amb el potencial turístic del litoral.
Això no ha de ser la prova de la Federació Catalana de Voleibol a Calella, sinó que ha de ser la prova de Calella. I, per tant, hem de treballar per continuar que sigui una primera activitat de les moltes que podem fer per afavorir la promoció esportiva i la promoció turística de dels nostres ajuntaments i dels nostres municipis.
Una proposta que ha recollit el tinent d'alcaldia d'Esports de l'Ajuntament de Calella, qui ha sintetitzat el perquè de l'interès local en reforçar el posicionament com a destinació turística esportiva. Escoltem Xavier Niges.
El turisme esportiu ens està portant uns rèdits molt importants perquè no deixa de ser turisme, però és un turisme molt amable amb el medi, que respecta els entorns, que fa uns horaris diguéssim decents, que no té una vida d'oci excessivament exagerada, i això ens aporta que per la ciutat ens aporta uns valors, una convivència en la pròpia ciutat i a més un rèdit econòmic.
Arnís ja s'ha vingut a parlar amb la Federació Catalana de Voleibol sobre noves i futures activitats que es puguin portar a Calella vinculades amb aquest esport. Amb tot, el conveni signat aquest migdia és només per la prova del Vichy Catalan Volley Tour del 2016. I amb dues setmanes de retard, aquest diumenge ha obert les portes la guingueta de platja Xirinou, regentada per Quim Febrer, ja dona servei a la platja gran de Calella. En declaracions a aquesta emissora, Febrer ha reconegut que un retard sempre afecta negativament en el negoci i, en aquest cas, tenint en compte que sempre obrien per Setmana Santa, que això comporta menys ingressos. Per contra, però, es mostra content del resultat final.
El que es va prometre o el que es va firmar pels constructors, crec que ara mateix hi ha un parell de setmanes ben bones de retard i, bueno, això serà qüestió de l'Ajuntament amb ells, a veure com ho arreglen i com ho deixen de arreglar.
La construcció d'aquesta guingueta s'ha pogut seguir minut a minut a través d'una webcam de Ràdio Calella Televisió.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
He tingut una vida tan feliç allà dintre. És una cosa que quan no vaig sortir em va costar molt. Ho vaig trobar-ho faltar molt, perquè és clar, és una cosa que vàrem crear nosaltres dos. I començar de res, i veus que va pujant i pujant i pujant, i quan ho vam deixar, doncs ja tenia una solera. És clar, i ara encara en té més. Allò era massa. Vull dir, els turistes allà, bueno, les taules, ells mateixos ja agafaven les caixes senceres de cervesa, se la posaven a la taula i quan la tenien buida ja canviaven. Vull dir que era un ambient molt maco.
Eren les paraules de l'equip Meta de la Roda en una entrevista que va concedir a Ràdio Calella al programa de Tu a Tu a finals del 2011. Parlava llavors dels primers anys del restaurant que va obrir amb el seu marit l'any 1961, un establiment emblemàtic de l'inici del turisme a Calella, avui en dia portat pel seu fill. Ahir Joaquima Puigvert moria a l'edat de 82 anys, una dona entranyable, amb iniciativa empresarial, treballadora i cuinera de referència per les mestresses de casa de Calella. Així és com va titular algun dels llibres de receptes que va escriure, perquè el que la singularitzava era aquest ànim de compartir els seus coneixements sobre els fogons. Fins i tot va muntar una escola de cuina.
Hi ha gent que no diuen tots els ingredients, en treuen. Dic per què? No sé per què l'han de treure un ingredient, perquè no us surti igual. Jo trobo que és una tonteria. Si ets leal, tal com has de ser, perquè al final si et copien el plat ben fet i si et surt bé, encara més contenta que et truquin i diguin, escolta, m'ha sortit perfecte. Això és el que m'agrada a mi.
La Quimeta de la Roda també va ser sempre atenta amb Ràdio Calella, col·laborant en moltes ocasions per explicar el seu saber fer a la cuina. Podeu recuperar l'entrevista sencera al web de Ràdio Calella TV. La cerimònia del seu comiat serà demà dimarts a les 12 del migdia a l'església parroquial. I en esports, el Suris Calella de la categoria absolut, format per Gabriela Fejer, Jessica Hernández, Sofia Xuanzang i Alba Fernández, s'ha proclamat subcampió de la Copa de la Reina, disputada aquest cap de setmana a Blanes. Les palistes del tenis taula Calella van guanyar semifinals al Balaguer, tot i van acabar perdent a la final contra el Cartagena. En juvenil, el Suris, amb Núria Mata, Sofia Xuanzang i Alba Fernández, també va arribar a la final, tot i que va acabar perdent contra el Vic per un resultat de 3-1. Destaca també la palista del Figueres, Clàudia Pérez, que s'estrena al Club de Tristaula Calella. Va perdre en la final de la categoria Lavi contra el Bahia de Cádiz. És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Més informació al 107.9 de la FM demà a les 8. A partir de les 8, el bon dia amb Sònia Montanyola. Fins llavors podeu continuar seguint informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.